A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. No hi ha res millor que compartir conversa al voltant d'un bon plat o mentre anem preparant la recepta dins la cuina, perquè no? No fa falta ser un gran cuiner, una gran cuinera, basta posar-hi ganes. Hem demanat als nostres 5 conversadors polisèmics d'aquesta setmana una recepta. No són gens sofisticades, ja ho avançam, però totes estan vinculades a un lloc i, sobretot, a la memòria. Gràcies, Jaime Vázquez, Rafael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, per formar part d'aquesta setmana de ràdio.
Ballo. Ballo, ballo tranquilo, mai callo, sabo que te despisto.
Aquesta oloreta m'és tan familiar i m'està entrant com unes ganes d'encendre's foc. Nina Laming, com estàs?
Hola, bones.
A veure, què fa oloreta? A què fa oloreta?
Jo me fa molt mal odor, també, com una roseta, així.
Això fa oloreta arròs brut? No serà la recepta que has cuinat, Nina Laming, per acabar aquesta entrevista? Fa oloreta arròs brut. Avui Nina ha triat aquesta recepta, que mos ajuda també a explicar un poc qui és i quin és la seva història. T'hem anat coneguent durant tota la setmana. Està fent la tesi doctoral sobre alimentació, cultura, societat, sobre les pràctiques culinàries a la prehistòria balear, la Balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist. Jo no sé si feien arròs brut, però si l'arròs brut és posar tot el que tenc a mà, probablement sí, no?
Clar, arròs no hi havia encara, però jo crec que segurament aquesta cuina d'aprofitament, no?, que és arròs brut, segur que anava ben engeminada en com era en el passat.
Sí, té tota la raó, Nina. Arròs no n'hi havia encara, però bé, podríem mesclar tot tipus de cereals o d'aliments, de vegetals, d'animals que trobàssim allà. Per què l'arròs brut? Per què has triat aquesta recepta? Amb què te connecta? O amb qui te connecta?
Bé, l'arròs brut és la sort, crec que connecta amb tothom, no? Això per començar, que qualsevol persona que escolti el programa avui segurament li vendran molts records i moltes històries i moltes anècdotes entorn a l'arròs brut. Bé, jo duc avui de plat l'arròs brut de la meva padrina, perquè crec que, bé, xerra molt d'ella, però també xerra molt de jo, i té molta connexió amb el que m'estic dedicant ara com a investigadora.
A veure, desenvolupa. M'agrada, però, que sigui l'arròs brut de la teva padrina. La teva padrina, nom?
Nina, també.
Igual que tu, sí. I de l'arròs brut de na Nina, mira, i com és aquest arròs brut, perquè sí, te connecta amb ella, o com és ella?
Si m'ho permeteu, jo crec que primer vos la present, a na Nina. Na Nina és una dona també de Manacor, que té 78 anys. Ella és originària, però, de Londres, d'aquí ve un poc la gràcia del seu arròs brut. I bé, com molt també d'altres persones de Londres i d'Europa, en els anys 60, ella ja per als finals, bé, se va moure a Mallorca principalment per estar uns mesos amb una milla, conèixer silla, fer-hi feina i anar-se'n. Però bé, va tenir la bona sort de conèixer el meu padrí, en Marcos, que ja en té 80 anys, que és un home d'Andalusia, que també va arribar bastant abans que ella, com moltes altres persones que van emigrar aquí per feina, no? per poder millorar la seva vida. I bé, va venir amb 14 anys, amb la seva família, i se van conèixer quan ella estava fent feina de cambrer en el molí d'en Sopa, i la meva padrina aquests 2 mesos va estar fent feina a la tenda que hi havia en el molí d'en Sopa. Fantàstic. I allà se varen conèixer.
Ja. I vàrem estar 2 mesos.
Dos mesos i en el final, doncs, fins avui, amb 3 fills i també 2 nets.
Val. I aquesta Nina anglesa que va arribar aquí en aquells temps on també arribava molta gent per fer feina, també se va, anava a dir la paraula integrar, però no sé si fa falta dir la paraula integrar, viure a Manacor, fer feina a Manacor i, a més, a la parlera, sí, de referència de Manacor, no?
Ella tenia moltes ganes de formar part de la comunitat de Mallorca i va estar fent feina, efectivament, a ses perles, i ella va conèixer moltes amigues, també manacorines, que van ser el seu pont i el seu vehicle per connectar en sa llengua, en ses costums, en ses festes i especialment en sa cuina, no? Uh-huh. I va haver una transmissió molt important dels plats, no?, de sa cuina mallorquina tradicional, ja per ella.
I quan li surt l'arròs brut a Nanina?
Li surt boníssim, li surt boníssim.
I com el fa a la seva manera?
El fa molt a la seva manera. Encara que la base és la mateixa, jo crec que per tots els arròsos bruts, i també he de dir que crec que l'arròs brut encara que està ben assentat, diu molt de cada casa, perquè l'elaboració, els temps, els ingredients van canviant. Però bé, ell el fa molt a la seva manera. De fet, a qualsevol vegada de broma li diuen que fa un arròs brut a l'estrangera, no li agrada gens, no? I crec que no li agrada per això, perquè ella ho té com a... No, això és part de la identitat mallorquina que ja construï, per tant, no li fallen de gràcia.
Clar, i ho és, no?
Sí, ho és. Bé, ella el que fa és que no posa can de casa, sí. Fa amb pollastre, amb porc, li posa botifarró també, el deixa així com a mig fet, després ja passa a posar-hi la ceba, que la sofregeix bé, posa a prova, però aquí està un poc la seva innovació, no? El seu és un poc punky també, i li fica pastanalla, que jo això no ho he vist molt no. Altres plats, i les faves també. Sí. I bé, allà ho deixa tot, els xícharos també, les mongetes, no? Ja la part més tradicional, ho deixa bollir, li posa espècies cúrcuma també, que és una cosa que nosaltres no és tan tradicional, i després ja l'arròs es té que considera, i la veritat que li surt superbo.
Que bo. Com l'alimentació, com les receptes, com la cuina, mos connecten les persones amb la teva feina, amb el passat.
De fet, vaig fer un treball quan feia la carrera d'enarqueologia sobre ella i clar, vaig començar a explorar molt, no? I donar-me compte de que amb un plat tan senzill pots explicar moltes coses d'una persona d'ella, però si te'n vas a qualsevol casa, el mateix, no? Que és la transmissió de coneixement, de més. Jo, principalment, el que veig amb el seu plat de serrar brut és aquest gènere d'integrar-se. I com se cuina, igual que la llengua, igual que una festa, igual que altres coses, és un vehicle molt potent per integrar-se dintre d'una comunitat. I després, no?, aquesta part femenina, de que és una transmissió entre dones, no?, que saben com se fa els aliments i també la seva identitat com a dona, no? Lo important que era, i és per ella, poder fer un cert plan, no?, com per reivindicar la seva utilitat o aquestes coses, no? Fugint un poc de l'estereotip, però l'important que és per aquestes dones poder cuidar, poder fer aquest plan, no?, i que estiguin bons i que mos agradin.
Sí, i que mos agradin. I és ver que abans na Nina i jo xerràvem fora micro de que a primera línia sol haver cuiners homes, no?, aquests xefs que dèiem tant amb aquesta aura que els hi hem creat un poquet entre tots, però pràcticament tots han après de ses mares, de ses predines.
Sí, és una realitat. Hi ha una part molt artística, no?, a la cuina a dia d'avui, però sí que és una... No sé si és una pena o com dir-ho, però de qualsevol forma, no?, quan és una aquesta cuina de tralla, de resistència, de subsistència, de casa, la folcloritzem molt, però des d'una posició molt secundària. En canvi, quan ja fiquem coses més exòtiques i allà fa aquesta presència més masculina, allà parlant d'art o parlant del xef, no? I parlaven que encara se fa una mica estrany i de parlar de la xef, no? En canvi, segueix aquesta part sent molt masculinitzada, quan originalment ve de les dones.
La teva predina la comparteix la recepta allò escrita, te la dona, diu, ja és nina, per altres generacions, per d'aquí no sé quant d'anys.
No, la veritat és una pena, però no desacostum de transcriure les receptes i fer això. Jo intento demanar-li, sobretot d'ençà d'ara també, que m'interessa molt més el tema de la cuina i intentar recuperar aquestes coses i sempre és molt divertit, no? Jo espero que també aquestes receptes no se perdin pel camí i segueixin cap endavant, però sobretot aquest tema, no? Poder connectar-ho en explicar tantes coses d'una persona, del seu context, perquè uns aliments i no uns altres, i en el final de l'arròs brut és un plat d'adaptació, però també de cuina d'aprofitament, no? I aquí veus moltes coses, no? Qüestions de classe, qüestions econòmiques, qüestions de paisatge, de territori, no? I és un plat que és molt especial per tots els mallorquins, però és de la meva padrina també a l'estrangera, especialment per jo.
I aquest arròs brut a l'estrangera amb permís de na Nina, que segur que na Nina Laming ha sortit a la seva Dina, perquè ets rosa amb els ulls blaus. No sé si per Manacor te xerren amb anglès de tant en tant.
Sí, menjar me passa i sí. De fet, ara, per contar una anècdota ràpidament, a ella li fa molta ràbia quan li xerren en castellà, li xerren en anglès. I jo això, tipo, sempre deia, mem, és normal, és rosa, la gent que... I ara quan me fan a mi, me comença a molestar. I dic, claro, també això, no? Així com avances temps, més mos semblaven els nostres referents.
Sí,
no?
Sí. I doncs, Nina Lamin, que ha estat un plaer conèixer-te de tan a prop, que hagis compartit, a més, amb aquesta forma tan propera, tan didàctica i tan personal, des d'aquella cançó de Raïd, d'Ana Valeria Castro, de la Raïd, que mos ha connectat en ses rels, ses teves, però ses de cadascun de nosaltres, també. Així que enhorabona per sa feina, molta sort.
Gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Piano piano anem nosaltres, però sense pressa, sense pausa, coneixent persones meravelloses a partir d'una excusa. I sa d'ara és sa recepta. Vos he donat un poquet una pista, crec, del que ens contarà en Rafael González, que hi ha gana?
Sí, gana sí n'hi ha. I, de fet, és molt curiós. Aquí m'has ficat en un compromís, no? Com has dit, no, és que necessito una recepta. I dic, ostres, tu, mira que m'han demanat coses, entrevistes i tot això, però dius, una recepta. Dius, bueno, li donem una mica de voltes a més i venguen tòpics, no? O sigui, ja que hem començat amb música italiana, bueno, vinga, cap endavant.
Un espagueti, com ho deia, l'italiano vero, que menjava
sí,
espagueti.
Exacte.
Bé, a veure, que t'atreveixis a compartir una recepta. No fa falta que mos diguis fil per randa com la fas, però en el final el menjar també mos connecta.
Sí, 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 realment. Realment això és el que vaig pensar i, a més, és molt curiós perquè, clar, tu pensa que jo ja ho he dit a altres programes, jo som asturià de naixement. Va ser quan jo ja era petit que mon pare, per circumstàncies de sa vida, va acabar aquí, a Mallorca. M'estan xerrant, l'ho dit, de l'any 81, que jo començava a venir aquí als estius. O sigui, en aquell temps, realment, el món era molt diferent, no? I estàvem a mons de distància, no? Vull dir, el que és Astúries i Mallorca no tenien res a veure, no? El menjar, per exemple, era una cosa que, clar, quan t'arribaves aquí, ja no xerrant de ses encimades, no? Xerrant, per exemple, de sa sobrassada, dels cocarrois, de totes aquestes coses que realment jo no coneixia. Aleshores, clar, aquest contacte en tota la cuina mediterrània, jo crec que t'enriqueix d'una manera que realment arribes a descobrir que no només l'ho dit Mallorca, xerrant de la Mediterrània, Itàlia, Grècia, fins i tot Síria, que també està per allà, i el menjar, o sigui, Síria és com Mallorca fa 50 anys, no? Tenen olives trencades i tot això, perquè, clar, dius, és que climatològicament...
És mediterrani.
Sí, sí, està en la mateix. I aquesta cosa, no?, de lo que te deien a escola, no?, Trigo, Vidi, Olivo, no?, que era aquesta trilogia del Mediterrani, molta gent l'ha oblidada, per desgràcia. Ahir, per exemple, vaig estar a Manacor, a un lloc impressionant que me van endur uns amics d'allà a manacorins, que estàs allà a un lloc que encara te fan unes sipis així com toca, no? I dius, ostres, tu, o sigui, realment és menjar. Què és un menjar mallorquí, que jo els deia? Dius, és que ja és una desgràcia, que de vegades per menjar un pamboli normal i corrent, amb un bon pa moreno d'aquell pagès, amb un oli d'aquí ben fet i una tomàtica de ramallet que no en demanen més, saps que és de difícil? i dius, hombre, jo quan era petit passaves gorda que jo què sé, que te fessin un rem, una llet preparada, vull dir coses que ja, una coca de gató, una cosa d'aquestes que ara ja no són fàcils de trobar, i tu dius, però això és un tresor que hauríem de cuidar molt.
És un tresor. Ara te demanaré el teu pla, però on es fa ves con almenjas no hauràs triat, no?
No. L'ho dit. Més mediterrani. Jo tiro més per la pasta, perquè jo la pasta m'agrada molt. Ai, ceba, tomàtiga, un pot de tonyina, si vols, o una cosa d'aquestes així, amb una pasta al dente i un pot de formatge i tiramilles. És un plat que gairebé li agrada a tothom, sempre i quan tornem a lo mateix. Vull dir, hem de prendre molta atenció als productes de proximitat, perquè realment tenim coses molt extraordinàries que les estan perdent. Mon pare, per exemple, té una finqueta petita allà a Buja, i una de les coses que venien a la finca va ser un mandarino, que mordonen les mandarines, que tu dius, això, jo li comentava, perquè clar, lo de sempre, no? Hi ha molta gent que no te valora això, i després ja se'm deien, no, és que tal, aquest mandarino, dic, és que vosaltres no volen donar compte de que aquest arbre aquí on està, genèticament, a lo millor, és únic, perquè clar, en aquell temps, tu seleccionaves una mica perquè les mandarines te les donaves així com toca. I clar, és un arbre que no ha tocat ningú, a lo millor en 50 anys, perquè és la típica finca que quan la varen comprar estava molt abandonada, i varen tastar aquelles mandarines i varen dir, ostres, tu, això... I dius, és una pena que realment la gent no valori tot això. Vull dir, tu te'n vas al supermercat i te compres mandarines d'aquelles industrials, clar, però no és el mateix.
Ara valoran més que estigui ben lluent a la poma,
exacte,
o la taronja, la mandarina,
sí.
A que tingui gust,
clar,
o una tomàtica.
És que, a veure, jo me'n record molt, però molt, de quan jo era petit que arribaves aquí... que anaves a comprar en el mercat i deies, vull borcots, però de bon són de porrera, no, idò, jo els vull de muro, perquè no eren iguals. Tot això s'ha anat perdent molt al llarg del segle XX, i dius, jo crec que això s'hauria de conservar molt. O sigui, si tu tens un arbre d'aquests que sigui, doncs això, un taronger, un albercoquer, una cosa d'aquestes, t'has d'informar que no sigui, perquè potser vas predir que vas seleccionar la branca de tot això, i no en queden tants,
I aquesta mandarina te connecta també amb la teva infantesa i amb el territori?
Per suposat que sí.
I amb la família.
Sí. Però sobretot en el que tu has dit molt important, que és el territori. Jo estic molt Mallorca. Jo m'ho van dir una senyora Buja, una cosa que me va encantar sempre, no? Perquè en xerrava i me deia, no, forsters, i jo li vaig dir, madona, jo som forester, me diu, no, vostè no és forester, vostè és extern, que és un forester integrat.
Tens tota la raó, i seguiràs sent extern.
Sí,
que...
sí, no, però ja me va bé.
Moris a Buja en 90 anys, seguiràs sent extern.
Ja me va bé, però l'ho dit, jo m'estim Buja, o sigui, és no és d'allò que...
N'hi ha categories.
Clar, exacte. Sí. Però dius, aquesta estimació de la teva terra, que jo crec que els mallorquins han d'estar molt orgullosos de Mallorca, vull dir, és un puesto molt guapo, i de vegades mos oblidam, no?, de que realment dius, però aquesta illa és nostra, no?
De cadascuna de les nostres illes.
Ah, sí, totalment. Dic Mallorca com per Serrans, sí. Però clar que hem d'estimar la nostra terra i cuidar, doncs això. I el menjar, jo crec que és una cosa molt important, que de vegades no li prestem atenció. O sigui, jo sempre ho dic, el fet d'anar a l'aeroport, que tot el menjar, quasi tot el menjar de plàstic, i que tu puguis comprar un coca-roi, que encara que sigui un coca-roi pensat d'una manera molt industrial, sigui un coca-roi de verdures i és bastant sa, això és una meravella. Vull dir, això només passa a l'aeroport de Mallorca, jo que me passo la vida a l'aeroport.
I nosaltres dèiem, que bé que hem tingut en Rafael González com a convidat amb aquest experiment d'anar trossejant entrevistes per conèixer-vos millor. I aquest és el darrer bloc. Jo després posaré alguna cançó. Pots triar Mike Oldfield, The Doors, Pink Floyd, Rolling Stones, en Beatles ja ha sonat.
Sí, ja han sonat.
Però
sí.
Trien un.
Mike Oldfield. Sí, que és molt mallorquí, també. té molta connexió amb altres.
Amb ell sortirem, però quins projectes té Rafael González?
Bueno, estic fent ara mateix una novel·la històrica que veure com surt, acabar la carrera, com vaig dir a l'altre programa, i continuar aquí amb vosaltres. Jo m'ho he passat molt bé, o sigui que espero que vosaltres també us hagueu passat molt bé i encantadíssim d'estar aquí per lo que vulgueu.
I ja tenim el teu telèfon.
Moltes gràcies.
I tu és nostre. Rafael, bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Esperanza y como el cielo gris, aprendo a vivir sin saber de ti. Rojo como el suelo, negro como el porvenir, al marchar prometí que siempre estarías en mi corazón. Volveré con el primer rayo de sol.
Coses que fa cervell, que fa anys i anys que no sento una cançó i la puc cantar tranquil·lament. Ferrol, Ferrol, Jaime Vázquez de Ferrol, no?
Exactamente, gracias, Araceli.
Qué fuerte, ¿no? Que te, no sé si te toca un poco el corazoncito.
Sí, sí, sí. Bueno, añoro mi tierra, ¿no? Cada vez que tengo una oportunidad, tengo allí aparte de mi familia, entre Salamanca y Ferrol, y por supuesto Palma, aquí estamos, son mis tres referentes geográficos.
La morriña gallega, claro, que existe por eso de que los gallegos salieron mucho de su tierra. Como y la yo, añoraban, ¿no?
Sí, sí, claro, lo cuenta sí. Muy bien esta canción.
Y de aquí tenemos a Jaime Vázquez, que es muchas cosas, que él nos lo deia en comenzar esta conversa polisémica, aventuré, y ya han vist que, efectivament, és un home que viu el món, que viu sa professió, que troba llocs on sap que tornarà, només posar-hi un peu, i que és moltes coses, entre altres, doctor en teologia, especialista en sa Bíblia, especialista, però amb majúscules, en lletra capital, i quan deien també periodista. Claro, jo dic, a veure, Jaime Vázquez, atrévete con una receta o un plat. Venga, que és que un plat mos pot dur a qualsevol banda del món o connectar amb qualsevol persona.
Sí.
Escoeix un plat.
Tenemos un problema, que jo no sé cocinar ni un huevo frito, se me quema.
Crec que no ets el primer ni l'únic, no passa res.
Ja, sí, bueno.
Però
sí,
quin
sí,
plat, quina sí, recepta, eso, quin sí. Plat escolliries?
Si me dejas
ara?
Elegir, te diría, acabas de poner los limones y yo tengo que hablarte ahora ya de comida gallega, ¿no? De un buen pulpo, unas buenas almejas de la ría de Ferrol. Sí. Sí. Sin duda. Eso para empezar. Sí. Después, como anécdotas, ya podría decirte un plato que llegué a cocinar un par de veces, ¿no?
Venga.
Y no, nunca más porque me resulta tedioso, ¿no? Que es cuando yo viví 3 años en Italia y durante esos 3 años todos los días se comía pasta, de donde yo era en una residencia. Todos los días se comía pasta, pero no se repetía la pasta. Yo creo que ninguno de los 365 días del año. Me parecía una cosa que a nosotros nos suena esto imposible, ¿no?
Sí.
Pues no, porque siempre había un ingrediente nuevo, o uno que faltaba, uno que se añadía, o un formato diferente, ¿no? Estaba deliciosa, ¿no? La que más me gustó, y esa yo provocaba que se repitiese, era un plato que lo he visto aquí en Mallorca, muy parecido y muy bien hecho, en eso
nosotros se nota que somos mediterráneos, que es la, allí lo llamaban la pasta le vongole. Vongole es almeja,
sí.
Y bueno, y claro, yo era, me entusiasmaba, ¿no? Porque yo creo que en el fondo me recordaba mi tierra, Galicia.
Sí, ¿no? Las, claro, había esta mezcla justamente, ¿no?
Pero claro, descubrí, le recuerdo que fui a cocina y le pregunté a la cocinera cómo se hacía, ¿no? Y me lo explicó, no se me quedó, pero después ya por el sentido como digo, a ver, esto lo tengo que saber hacer, ¿no? Lo del agua hirviendo, la pasta ahí, cualquier tipo de pasta, y echarle unas latas de almejas o de berberechos, después con un poco de aceite.
La olivo.
Eso es.
Un poquet d'all, ¿no?
Y te queda perfecto. Mm-hmm. Luego le puedes echar a ajo, lo que te dé la gana. Y al final, este era el plato que yo... Y además allí se tomaba... Claro, estaba en un ámbito religioso en donde los viernes de cuaresma no se podía comer carne y entonces aprovechaban para la pasta no echarle carne, sino echarle almejas.
Sí, 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 que bo. Sa pasta bona que és de bona i quan més simple sí, encara és més bona. Però, a veure, un home viatjat com tu ha d'haver menjat alguna cosa...
Raras.
Venga, rara, per exemple, per què no?
Bueno, mira, te puedo contar una vez. Yo creo que fue la primera o segunda vez que estuve como estudiante en Jerusalén. Vivía en una casa, en una residencia para estudiantes que no se pagaba, era gratuita, porque tenía un tipo de financiación de una institución francesa. Entonces allí pues no pagabas ni por dormir ni por comer, ¿no? Eso sí, tenías que cumplir unos mínimos y bueno, y estar obviamente matriculado en la universidad haciendo unos estudios que eran requisitos imprescindibles, ¿no? Bueno, pues la comida te puedes imaginar, la comida era pues nada, un plato, y ese plato pues alguna vez, por ejemplo, recuerdo que el plato era supuestamente sopa, ¿no? Y era un agua oscura que no tenía nada más.
Mira, y que van a encerrar Indiana Jones, esas sopas de Indiana, igual, un poquito això.
Una cosa así que decías tú, por Dios, y con esto voy a aguantar el resto del día, ¿no? Y recuerdo que además varios, pues cuando terminamos de comer, nos íbamos a comer al centro de Jerusalén pagando nosotros para sobrevivir, entre otras cosas. Ahí es donde descubrí el pan de pita, que lo hacían los árabes palestinos en el barrio árabe, hacían unas delicias, qué cosa más rica, con unas salsas que no sabía lo que era y con unas verduras que tampoco sabías cuáles eran, ¿no? Pero que con el hambre que teníamos estaba buenísima, ¿no? Bueno, pues en esa residencia un día apareció un plato de carne. Carne, sí. Y teníamos todos carne.
Y ¿no? Todos aplaudint.
Claro, sin patatas, no sé qué acompañaba, pero ahí teníamos el plato de carne. Bueno, buenísima la carne, ¿no? Al terminar nos dijeron que era, ¿qué tipo de carne era? Supongo que alguien preguntó esto, ¿qué carne es? ¿De cerdo? No sé yo, en Jerusalén. ¿De ternera? Pues de ternera es cara y aquí no hay dinero. Y dijeron, no, es lengua de camello. Imagínate la cara que se me puso cuando digo, porque no sé si tengo que ir ya ahora a vomitar o decir, bueno, pues me quedo con la lengua de camello dentro. Pues la recuerdo perfectamente.
Escolta, aquí menjam també llengua de vaca.
Sí. Esto es habitual. Y lo mismo que aquí...
Deu tenir un poquet la mateixa textura, si està ben feta.
Bueno, la recuerdo como dura y muy áspera.
Ja, clar, si vos preparaven sa sopa com aigua bruta, sa llengua de camell tampoc deuria ser...
Sí, camello viejo.
Està molt treballada, però si vos va agradar...
Sí, claro, cuando tienes hambre...
Cuando tienes hambre...
I ese fue el plato más exótico que he comido en mi vida, ¿no?
Val. I d'aquests viatges no se t'ha quedat res, no sé, diuen que, per exemple, fer un hummus, diuen, perquè jo tampoc cull, és bastant senzill
de fer. Cuando ya te vas haciendo mayorcito y dices, ya con la edad tengo que comer un poco mejor y no cualquier cosa, y además satisfacer mi paladar, ¿no? Sí. Entonces ya buscas sitios. Sí, las típicas comidas. Yo creo que en Jerusalén las zonas árabes tienen mejor comida que las zonas israelíes, ¿no? El israelí es más occidental y ahí tienes la comida basura o pues el pollo típico de cualquier sitio, ¿no? O sea, para ir a Jerusalén para comer eso, mejor no vayas, ¿no? Y sí probar pues, la comida árabe, que con el hummus y todo este tipo de cosas, que el falafel y todo esto, son exóticos, habituales para allí, pero exóticos para nosotros. O ya casi no es exótico, porque ya lo tenemos aquí en cualquier lugar de Palma, ¿no? Pero ese tipo de experiencia hace 20, 30 años, pues resultaban exóticas, y comer algo que no habías comido nunca y a veces que no sabías lo que estabas comiendo, ¿no?
Sí. Molt bé, Ido, estamos a punto que va, Jaime Vázquez.
Qué lástima.
¿Cuál es tu próxima aventura?
Bueno, mi próxima aventura, ¿te quieres decir de viaje? Pues tendría que ir a Jordania. Sí, porque estoy escribiendo una cosita sobre un texto, un manuscrito que no está en Jerusalén, está en Jordania. Y claro, publicar algo sobre un texto que no has tenido el original en la mano o en la vista, Es verdad, lo tengo digitalizado, está documentado al máximo. Bueno, a mí me gusta mucho, pero no lo he visto. Porque estuve en Jordania en una ocasión hace muchos años, pero entonces no tuve la oportunidad o no se me pasó por la cabeza ir a verlo, ¿no? Entonces, sería un viaje de estos, una locura, de ir un fin de semana. Irme el viernes y volver el domingo y el sábado ver el rollo de cobre, que está en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania.
També és un títol de pel·lícula de Spielberg, sí. El rollo de cobre. Te n'adones, no?
El rollo de cobre que describe los, supuestamente, los lugares en donde se escondieron los tesoros del templo antes de su destrucción el año 70 del siglo I por los romanos.
Jaime Vázquez i les seves aventures tenen, no per una altra entrevista, per un altre capítol sense d'entre avui i demà. Haurem d'esperar la pròxima, la propera temporada d'aquest programa que estarà amb vosaltres cada dia de 8 a 10 del vespre. Jaime Vázquez, com sempre, convidadíssim. Gràcies.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Quina olora te fa això, Lilian Goberna? Què estàs preparant, per favor? Què estàs preparant?
Hueles el aceite de sésamo.
Això era, sí, això era.
Jengibre.
Que bo que és. És natural, no? Aquest gingebre és natural?
Hombre,
l'has ratllat, no? És que fa tan bona olor.
El microplane, eh?
Microplane. Ui, això és que tenim una bona cuinera aquí. Una dona a qui li agraden els gadgets, tot instrumental. És que una cuina pot ser com, no sé, com un quiròfan, pràcticament. Pràcticament de coses que hi pot haver, no?, dins una cuina.
¿Te he dicho alguna vez que me he mudado 14 veces?
No.
Pues mis amigas ya no me ayudan en las mudanzas por la cantidad de gadgets que tengo de cocina.
És d'aquesta, és una Lilian Goberna, que és psicòloga, organitzacions, impulsora de Go Consulting, una dona que és entusiasta de la vida, que un dia se n'havia d'anar a Cuba però se'n va anar a Argentina, que no se'n recorda del nom del llibre que està llegint, i jo li he dit, que és El poder de Julie Diamond, que tampoc se'n recordava massa de la darrera pel·lícula, però va ser una d'en Isabel Coixet i, a més, va plorar molt i, a més, hi va anar tota sola perquè sabia que li aniria molt bé aquesta pel·lícula. Ja mos ha dit que li agrada menjar, que ha cuinat amb un xef estrella Michelin, que té 35 llibres de cuina dins la seva cuina. Per favor, Lilian Goberna. I ara està fent aquesta oloreta a gingebre fresc, a sèsam... Què estàs preparant?
Me gustan mucho los curris. Entonces, me gusta mucho el curry rojo de pato.
Molt bé.
Con judías verdes, así, un poco crunchies.
Però això no du molta feina.
És la versió fàcil.
I sabries de memòria dir per on se comença a fer un curri d'ànec?
Es el salteado de toda la vida, pero con ingredientes asiáticos, con la pasta de curry, que por supuesto no la hago yo, ¿eh? Y luego ya, pues, empiezas con la proteína, le puedes poner pato, le puedes poner langostinos...
Clar,
puedes...
amb aquesta recepta no és de ses que repeteixen allò de avui pasta, demà truita... Passat demà, no, sí. Pollastre a la brasa, no.
No, lo he intentado,
no.
Pero de verdad que no, que me cuesta mucho poner foco en general en mi vida y entonces tengo mala memoria y uno de mis principales motivadores es la variedad. Y con la comida me pasa igual. A veces digo, venga Lilian, especialízate en algo. Ahora le vas a dar a la cocina tailandesa, que me encanta, y me pongo. Pero es que la tercera receta ya me he ido a la alemana o ya he cambiado.
¿Y qué te agrada esa cuina?
Es como mindfulness. Me gusta concentrarme. Creo que te obliga a concentrarte. No soy tampoco de seguir al pie de la letra. Y soy muy de... A esto le quedaría bien este ingrediente. Tengo un cajón de especias espectacular con 50 especias de las cuales a lo mejor la mitad están caducadas. Pero sí, me encanta. Me gusta mucho la cocina. Y me gusta mucho cuidar a los invitados. Estoy aprendiendo a dejar de controlar todo porque soy también de este perfil de personas que lo tiene que tener todo preelaborado para que cuando llegue la gente... poder estar con la gente.
Ho tens tot preparat.
Lo intento.
Però sí. T'agrada cuinar amb gent o no?
Ahora es un poco lo que estoy soltando porque me gusta y mis amigas me dices, jolín, Lilian, es que siempre que venimos a tu casa nos pones a trabajar. Y yo, sí. però també és divertida.
Poses musiqueta, tens allà una llista per cuinar amb curri, una llista per cuinar verdures, sí, una llista per fer les ensalades.
Sí. Cuando me pongo asiática me pongo el Buda Bar de toda la vida.
Tens 35 llibres de receptes.
Ninguno de repostería.
¿T'atreviries a fer el teu propi llibre de receptes?
No. Lo que quiero hacer es una recopilación de mis mejores recetas porque mis amigos dicen que nunca repito dos recetas y que es una pena porque me salen cosas buenísimas que nunca más voy a repetir.
¿Y no les repeteixes?
Es que se me olvida.
Això sí que no m'esperava, tu. Idò, tens una part molt creativa, també.
Sí, yo prefiero abrirme el vinito, ponerme la copa e ir haciendo... Y a veces me pongo el chef's table detrás, ¿no? Uh-huh. De fondo, ¿no? Y me gusta conocer historias de biografías de chefs.
¿Y alguna que t'hagi cridat l'atenció especialment?
¿Cómo voy a elegir? Sí, hay unas vidas fascinantes.
Muy bien, ¿sabes?
El que otro día escuchaba una de un chef de Brasil que me encantó. O sea, sí. Pero...
Molt bé, t'està quedant molt bé aquest curri vermell d'ànec.
Sí,
és un poc coent, però...
Sí,
és coent, sí, directament. Sa vida també ha de tenir una micona de coentor, Lilian Goberna.
Sí, sí.
Molt bé. Idò, li posarem moltes espicis a sa vida, eh? De totes aquestes 200 que tens, anirem posant una micona.
I mucha hierba aromàtica.
Molt bé, per fer sa vida más salà.
Sí, sí. Eh?
I més intensa.
Exacte.
Idò, Lilian Goberna, ha estat un plaer. Gràcies per compartir estona amb els oients d'Ivetres Ràdio.
Igualmente.
Conversa. I bon estiu.
Bon estiu.
La vaig conèixer una festa a la piscina i vam ballar aquella música camberina. Vam tastar aquella salsa que tan pica, que tan pica. I entre cervesa i bombolles d'aigua fina tu me'n miraves pensant avui salia aquella salsa picant. Ja regalima, ja regalima. Salsa picant va ser com una il·lusió. Tu i jo ballant en el fons de sa piscina, comptant sa respiració. I aquella salsa picant m'està desesperant i no puc creure que te tingui aquí davant. Ets la meva perdició, però me'n faig sentir millor. Ei, no puc perdre el millor, encara queda el millor. La vaig conèixer una festa a la piscina i vam ballar aquella música amb verina. Vam tastar aquella salsa que tan pica, que tan pica. I entre cervesa i bombolles d'aigua fina tu me'n miraves pensant avui salia aquella salsa picant. Ja regalima, ja regalima. Aquella salsa picant
a Ivetres Ràdio, entre avui i demà. Ivetres Ràdio és coneixement.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntament de Palma.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Els pastels que faig per tu ja no m'apugen.
Potser sigui aquest fred a punt de neu. Qualque dia hi ha un raig de sol i cantes canari, però el sucre i sa sal s'assemblen tant. Els bunyols del teu planeta no tenen forat i els bunyols són digitals, no els platillos volants del teu món de receptes.
Darrer dia d'aquesta setmana, d'aquestes entrevistes que feim a trossets per conèixer els nostres convidats, en Tomàs Vivot Rai Lacari, és filòleg, és escriptor, és investigador, és guia cultural, és presentador, ves que és moltes coses, sobretot és un gran divulgador i jo crec que se nota en aquesta xerrada. T'estem coneixent una micona millor, que sempre està molt bé, Tomàs. I acabam amb una recepta, bé, recepta, o alguna cosa relacionada amb la cuina. Tu has escrit de cuina, també, de sobrassada, de porc negre, d'encimada. No sé si has anat a lo tòpic i típic, o això tòpic i típic mos representa molt.
He anat a lo tòpic i típic, però bàsicament perquè no sigui tòpic i típic. Quan una cosa és tòpica i esdevé consum de masses, pot caure en el perill que sigui trivialitzada. I jo crec que no poden trivialitzar una cosa tan absolutament sublim com és una encimada, que és la perfecció total, per forma, que l'espiral ja és un símbol d'eternitat, per consistència, per ingredients i per dimensions, a mi m'interessa molt el valor que tenen aquests productes que ens han definit i que ens defineixen com a cultura i patrimoni. Perquè la cultura se fa amb allò que surt de la nostra boca, que és la paraula, no? Però també amb allò que entra per la boca, i és el menjar. I molt de pics, la nostra societat ha transformat el menjar com un acte, diríem, reflex, sense sentit, sense narrativa, sense sintaxi. Vull dir, com una cosa que la feim passant gust i menjam i ràpid i fugim. No, atenció. Cada menjada, cada mossegada, cada cosa que posem dins la boca té una cultura, té una narrativa, i Mallorca ha produït els suficients productes primaris i té la manera combinerós perfecta, o el manco suficientment perfecta perquè sigui única i absolutament inigualable, que mos identifica com a cultura i país. I clar, una societat líquida com la nostra, vull dir, una cosa que fem cada dia i que la fem més d'una manera mecànica, que és menjar, cau en molt de casos en el perill de que sigui, diríem, descontextualitzada. Uh-huh. No? I jo reivindic també això, vull dir que com que es menjar, com que l'alimentació, com que els plats, com que les recetes són cultura, per tant, les hem d'entendre com a tal. En el moment de menjar determinats plats, també feim política.
I de, entre altres coses, també recordeu que si agafeu una ensaïmada vos ficau dins l'espiral d'esplaer, que diria en Tomàs Vivot. Una recepta, un pla, comencem pel plat. Si ara n'haguessis de triar un, quin triaries?
Ara que som a l'estiu, és tombat. Per mi, el tombat és perfecte. Mm. És perfecte perquè combina el producte de temporada, que és el producte d'estiu, i a més el pots acompanyar amb una proteïna, una carn, amb un peix, amb un ou, per exemple, ous, o fins i tot amb sobrassada. Sobrassada, que jo he vist un bets, diríem,
amb una capa de sobrassada.
Damunt sí que deixes caure, sí. I és una recepta antiga, aquesta, sí, també. Sí, sí. També, aquest element de sa potència de sa proteïna, després m'agrada, diríem, amb sa quietud, amb sa lentitud de sorta, no?, del sol, no?, de sa proteïna, sa potència de proteïna, i després en sa plenitud de sa element de sort. I a més, un pla que m'agrada perquè té aquest punt dolçant, que té moltes textures, i a més omple i te connecta amb el paisatge. I dic perquè te connecta amb el paisatge perquè jo tenc sa sort, i també la tenc perquè la lluitada que visc a fora vila, vull dir que tenim una finca que és històrica de sa família, abans ho fa que més tota sa vida hem cultivat i hem fet coses per autoconsum, no? Antigament se venia, feien domàtic arremallat, per vendre, però ara no, ara és per autoconsum. I jo des de petit, vull dir, això de dir, ah, sa patrina, vaig a preparar un tombat, i se n'anava directament de sort, i pujaven sos preves i tot això. I això, més o menys, continuem fent. O sigui que aquest producte temporal, que és vera que ara un forma part d'aquesta societat, que pot menjar un tombat de desembre...
Ja, però no tens mateix gust, i és no cert que no tens mateix gust.
No, jo que...
La tomàtiga.
No, per exemple, jo que reivindic la tomàtiga àcida, vull dir que esclar dins la boca i que fins i tot sigui una mica hostil a dins el paladar, que ho ha de ser... vull dir, ara menjo una tomàtiga entre cometes, que me perdonin, de supermercat, vull dir, no té gust de res. No? I jo crec que és tombat aquesta laminació, aquesta estratificació, un concepte sí. tan arqueològic, no?, d'arqueologia, aquelles capes i després, a damunt o a davall, segons la recepta, tens el bocinet de carn, el bocinet de peix, o aquesta ou de Waller, fins i tot, aquestes sutileses, un dia vols quedar molt bé, un ou de Waller per damunt, és sublim, és tombat. Sí, és mediterraneïtat total.
I aquesta paciència, perquè sí. és una primer, després l'altra, i després l'altra.
Fugir i pesar, i fer les capetes. És vera que du molt a feina.
I abans has fet plorar les aubergines.
Has fet moltes hores i passar pena, perquè la veritat és que la cuina perquè vols que és per tu, però també és per els altres. És un acte cultural, un acte social.
És un acte social. A tu t'agrada cuinar?
Sí, però molt poc. És a dir, ho faig molt poc. I és vera, per exemple, entre setmana fem una cuina de supervivència, sempre amb producte de temporada majoritàriament, vull dir que cuinem el cap de setmana i preparem, perquè el dia a dia mos dum o mos arrossega, però en el moment que cuinem és un moment, diríem, d'aturar tot, aturar màquines i estar per menjar. El menjar necessita temps, necessita... I no fa falta fer virgueries, però fer una cosa en lentitud és fonamental, és com fer un llibre. No el pot fer ràpid, perquè si no queda bé.
Vale, es cuina i es cuinat. Es tombat, l'has fet mai?
Sí, clar que sí.
Val. No sé si ho deixaves només a la predina.
No, a casa nostra l'hem fet. I a més, en molt de casos cuinam amb la dona, vull dir, fem a mitges, i ara tu prepares això i vinga, ara pots... I a més, és un moment molt guapo. Però sí. A més, comparteixes, i ho he de dir, una copeta de vi al costat, sí, i això sí, ajuda sí. molt. Això te connecta una altra vegada amb el que és realment important.
Connectar i reconnectar, que així han començat aquesta xerrada, així la vàrem començar dilluns. Així que si vosaltres connectau amb nosaltres ara, recordeu que això és una xerrada feta a trossets, i si voleu conèixer en Tomàs Vivot i els nostres convidats d'aquesta setmana, i que comenceu a connectar entre avui i demà de dilluns. El tombaquet, que és un plat d'estiu, no sé si tens un d'hivern de preferit.
Sí, jo crec que per mi, és una opinió molt personal, criticable, tot el que vol, però per mi hi ha dos cims, dos àpex...
No se pot criticar això,
dos moments estel·lars de l'any, que és tombat, quan menges el primer tombat i quan menges el primer frit.
Ah, sí.
Que és d'hivern, vull dir, començant pel frit de matances i arribam a Pasco. I és... A més, pensa que són dos plats que tenen moltes variacions, o sigui, tenen moltes circumstàncies. No hi ha tombats igual, segons el que facis, segons com l'acompanyes, aquest tipus de tomàtiques que utilitzes, i el frit és igual, és a dir, el frit de matances no té res a veure amb el frit de Pasco, tot i que tenen molts elements comuns, cada cas ho fan diferents, el frit de sang, per mi el frit és, a més, és molt bíblic, per altra banda, no? Sobretot és de Pasco, no? Que és aquell moment, no?, del sacrifici del xot, vull dir, això reconnecta, ja no amb una cultura mallorca, sinó una cultura bíblica mil·lenària, vull dir, hi ha tot un relat darrere que és sumament fascinant.
Sí, i connecta amb moments, també, eh?
Connecta amb moments del calendari. A mi la cuina, diríem, de calendari m'interessa molt. Sempre m'ha interessat perquè forma part de l'element del ritual i fa de l'element diferenciador i singularitzador d'una cultura. I així tot m'ho reconecta amb altres cultures, perquè, evidentment, nosaltres menjam xot per Pasco, evidentment perquè és quan hi ha més xotets, i a més és el moment que ha hagut l'anàstia, que diuen els documents, el naixement de xotets, a més brossat, a més llet, a més formatge, etc. I els xotets són tendres per poder sacrificar tot això, però fixa que després anem a altres cultures mediterrànies que comparteixen clima, també fan exactament el mateix, que la Bíblia també, fins i tot l'Èxode, te diu exactament com l'has de sacrificar. Vull dir, quan reconnectes això i ho tires enrere, t'estàs donant compte que, vull dir, que hi ha un relat que ultrapassa segles i ultrapassa fronteres, no? I és sumament interessant. I a mi me preocupa, ho veig com un símptoma d'aquesta dispersió cultural que no té res a veure amb la multiculturalitat, que per mi és un bé, però sense dispersió i sense falta, diríem, de referents, com, per exemple, determinats plats han perdut, fins i tot tradició, en famílies oriundes mallorquines o integrades a dins el rol mallorquí, ja no parla de religió, ni per elements per vint, ni això, però que sí que se perden, per guanyar no altres receptes alternatives, sinó no receptes. És a dir, que pots... Mira, és que va haver una estadística fa uns anys que me va cridar molta atenció, que el producte més consumit el dia Nadal va ser la pizza.
Ja.
A Mallorca, i tu dius...
A Mallorca,
a Mallorca. Ja. Havia un petit estudi i dius, ostres, no? Diu, què està passant, no? I una que posa... Un lloc que posa pizza especial Navidad, no? I, però, bueno, és igual. Que tu dius, ostres, què està passant, no? I que... I quan jo reivindic que la cuina és cultura, i és vera que la gent que menja pizza a Nadal també fa cultura, però és una altra cultura. És una nova cultura, però... Clar, serà efímera, perquè d'aquí un parell d'anys serà una altra cosa.
Sí, segurament serà una altra pizza, també.
Perquè vivim a cop de tuit i a cop de titular, no? Però la cuina, vull dir, roman, la cuina tradicional roman d'una manera bastant sòlida, però veure que la seva, diríem, participació per part de la població cada vegada s'està reduint més.
El frit el deixarem per quan feia un poc més de calor. Ara prepararem un tombat. Tomàs Vivot, gràcies per aquesta setmana. Nosaltres continuem. Han compartit plat, cançó, viatge, llibre i pel·lícula en cinc grans conversadors. Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamink. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a aquest experiment radiofònic que esperam i desitjam que vos hagi acompanyat, oients. Si voleu recuperar el que ja hem emès, cercau el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació IB3 Ràdio i així podreu escoltar totes les xerrades de dilluns a divendres. Amb el mateix experiment tornarem la setmana que ve. Així que, la setmana que ve, més. Somiava que un dia ballaríem pell a pell. No em pensava que estaria tant de temps tocant el cel. Em fas luat i em recordes nits d'amor amb espel, mans llits d'arena amb sa lluna, plens d'aromes de perles. Sembla que tu em fas guardar moltes penyores. En tu els dies són clars, els mals moments es borren. Assetjant cara se t'il·luminarà amb sal i dolçura.
Comença i vetres música en concert.